Al matí, a Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Sabadellenc Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, ha escrit una carta als socis de l'entitat on assenyala l'1 d'octubre de 2017 com un punt de no retorn. També deixa clar que els presos polítics no són aquí per sortir de la presó, sinó per seguir lluitant per la democràcia, la llibertat d'expressió i el ple exercici dels drets civils i polítics de Catalunya. I sense perdre el somriure, diu, i ara mateix podem parlar amb la seva parella. Txell Bonet, bon dia.
Hola, bon dia.
Com es porta aquesta situació? Com a parella de Jordi Cuixart.
Doncs mira, aquesta situació es porta de que constantment estem atenent a mitjans de comunicació com vosaltres, entre moltes altres coses, o intentant que ells no estiguin invisibilitzats, que és el que pretén aquesta presó assistint a molts actes. I t'ho dic tot això perquè és que vaig arribar el dissabte del País Basc, molt ben acollida per totes les persones que van organitzar les taules rodones a les que vam participar, on no només estàvem la Laura Masvidal i jo com a representants dels presos polítics catalans, sinó que hi havia també les mares dels joves del Sassua i, a més, la seva advocada. I ara et dic tot això perquè, escoltant l'entrevista que deies que tot el judici... Bueno, no ho deies tu, deia la senyora Comas, que tots els judicis a Espanya es fan amb garanties judicials i que es poden aportar totes les proves, estaria molt bé, ja no et vull parlar de totes les anomalies de la nostra macrocausa, sinó que estaria bé que, per exemple, entrevistéssiu a l'advocada del Sassua perquè us pogués explicar com moltíssimes proves no s'han pogut presentar i totes les anomalies que ha tingut el seu procés. És a dir, que ja no et parlo només del tema català i estarà també per veure quin tipus de proves en el nostre cas s'accepten o no. És a dir, que no totes les coses són tan blanques i tan negres, i que també és molt trist veure com el Ministeri, diguéssim, el Fiscal General de l'Estat, les acusacions que farà les farà de bracet d'un partit d'ultradreta com és Vox, com ella t'ha explicat, no? Que a veure quina seria l'acusació final que feia tant Fiscalia com Vox. És trist que en un país, en un estat espanyol, hi hagi, doncs, diguéssim, com acreditat com a defensa un tipus de partit així. És molt trist, és molt trist. Però bé, jo porto tota aquesta situació, com et dic, desbordada, afortunadament, perquè són uns presos que no estan oblidats, però sobretot amb molt d'orgull, perquè, clar, tant el meu company com jo dormim molt tranquil sabent que ell no ha fet res mal fet.
Realment, per tu, quina és la raó de fons o el motiu pel qual volen tenir el Jordi a la presó de manera preventiva?
Doncs, justament, és un intent de criminalitzar la mobilització ciutadana, una manifestació que va començar com una concentració espontània el 20 de setembre. Si es vol convertir en una sedició, i ara ell fins i tot està acusat de rebel·lió, és perquè la força del poble al carrer és una cosa que molesta i es vol justament, doncs, criminalitzar el fet d'uns drets tan fonamentals com la lliure manifestació o llibertat d'expressió.
Per tu, el Jordi Cuixart és un pres polític?
Sí, però és que tampoc necessito posar-li etiquetes, és a dir... La justícia, no només la justícia espanyola, és a dir, tot el que serien les estructures d'estat a Espanya són incapaces de resoldre, ja no vull dir conflictes, sinó situacions, anhels, desitjos legítims de la població d'una manera que no sigui a través de la força de la violència policial o de la repressió judicial. Llavors, coses tan senzilles com que la gent pugui escollir el seu futur, que en països realment democràtics com Canadà amb Quebec o Gran Bretanya amb Escòcia són capaços d'organitzar un referèndum sense cap problema i tothom assumir els resultats, que jo estaria molt a favor d'assumir el triomf d'un no a Catalunya, jo estic a favor d'un referèndum perquè la gent també pugui votar no, doncs Espanya és incapaç de tenir aquesta consciència democràtica, aquesta maduresa democràtica, i només ho sap solucionar reprimint el poble amb la violència i reprimint els líders amb aquesta, doncs, diguéssim, coacció judicial tan bèstia.
evidentment també volíem parlar de la carta, no?, on en Jordi parla de no perdre el somriure. Com el veus quan el vas a visitar a
Lledoners? El veig molt tancat, gairebé fa un any. Primer sota del Real i ara Lledoners està tancadíssim. Ahir em explicava ell a través dels 40 minuts de vidre, diu, mira, diu, tu vas comptar les setmanes, que van ser 39, que vas anar a Madrid i vas fer 1.300 cada setmana i vas multiplicar els 1.300 per això, per les 39 setmanes, i vas dir que havies fet 40 i pico mil quilòmetres per visitar-me amb el nostre fill. Diu, doncs jo he calculat totes les hores que hem tingut de vis-a-vis i aquests 40 minuts de vidre des que vaig entrar a la presó fins avui, i m'ha sortit que en el total d'hores he estat 4 dies i mig amb el meu fill en tot aquest any. Llavors, el Jordi Cuixart és un vitalista, és una persona que un misto el fa feliç. Llavors, ell ha decidit, amb la seva maduresa personal, ser feliç en qualsevol circumstància i està dins la presó convençut dels seus ideals i és una persona que està, doncs, amb el seu estat d'ànim molt positiu. Però que ell estigui així no vol dir que està molt tancat. El que passa és que aquesta repressió no el neutralitzarà com a persona ni tallarà els seus anhels d'una societat més justa.
Malgrat el seu optimisme, creus que pensa que hauria de sortir ja d'aquesta presó preventiva?
Home, evidentment, sigui el seu desig, si pot sortir aquesta nit, no cal que esperem demà al matí. El que passa és que ell també té molt clar que d'aquesta presó s'ha de sortir amb el cap ben alt. És a dir, tot aquest procés que estem vivint tots plegats, no, la seva lluita principal avui en dia no és sortir de la presó o únicament sortir de la presó, és que tot això tingui un sentit. Quan ell diu, que no és una frase seva, és una frase originària d'un senyor que va ser jutjat l'any 1916, al mateix temps que Rosa Luxemburg, que en el moment d'arribar al tribunal va dir «Je ne suis pas ici pour me défendre, je suis ici pour vous accuser», jo no estic aquí per defensar-me, estic aquí per acusar-vos, doncs ell és conscient que tot això que li ha passat ha de denunciar aquest abús, no? Llavors, clar que vol sortir de la presó, però no vol sortir de la presó a qualsevol preu.
I què en espera d'aquest judici?
Doncs espera, a veure, no sé com dir-t'ho. És molt complexa aquesta situació. Des del començament no trobo ni ell pas que aquesta presó preventiva estigui ben aplicada. És contra tota jurisprudència anterior a l'estat espanyol i com el que diu l'ordenament jurídic tampoc es compleix. No estem parlant d'un serial killers que siguin un perill públic. El bé superior del menor s'ha vist totalment doncs passant a un segon pla i ell no té cap garantia. O sigui, si fins a dia d'avui se l'està acusant de rebel·lió, tampoc espera grans canvis. El que passa és que sí que tenim la confiança que tard o d'hora, potser no dins de tribunals espanyols, però la veritat sí que s'acabarà imposant. Més d'hora que tard m'agradaria, sí, però hem de ser corredors de fons.
I quins són els següents passos que preveieu segons el resultat, si és negatiu, apel·lar al Tribunal Europeu dels Drets Humans?
Això per descomptat, però no sé com dir-t'ho, la maquinària de l'Estat també a nivell mediàtic, la senyora Comas, que deia que els mitjans de comunicació no intervenen, et puc assegurar que, per exemple, en el cas de, i ho dic per no posar l'exemple del meu home, que el posen dalt d'un cotxe com si això fos per dir que és un golpista, no? Per exemple, en el cas del Sasso mateix, els mitjans de comunicació van contribuir a que una baralla feta per 5 joves, també és que fossin 100 joves, vull dir, la intoxicació mediàtica en l'estat espanyol està per tot arreu, no només en la nostra causa. Llavors, no ho sé, jo ho veig tot plegat molt complicat.
I no sé si el pitjor que pot passar ara doncs, és veure que aquesta situació actual s'està normalitzant, que es veu com una cosa normal.
És impossible que es normalitzi. Quan tu em deies allò d'anar al Tribunal de Drets Humans, jo em referia a aquesta part mediàtica com volent dir que els fronts són molts. Tu pots denunciar aquesta injustícia seguint doncs, el procés judicial habitual d'anar al Constitucional i després al Tribunal de Drets Humans i llavors fer aquesta via jurídica, però també pot ser, com et dic, la denúncia mediàtica. En el judici, per molt que els hi caiguin 30 anys, en el judici hi haurà observadors internacionals, probablement també Amnistia Internacional. Vull dir, que d'una manera o altra nosaltres la lluita la farem a part de la banda judicial. I l'última pregunta que em feies de que si això es pot normalitzar, tu creus que el poble de Catalunya, que ha elegit legítimament els seus representants que han vist coartades les seves, diguéssim, els seus drets polítics, la gent es quedarà a casa tan tranquil dient, ah, no, sí, que que el que jo, el meu vot no val per res, no? O les persones que estaven aquell dia a la conselleria, que estaven legítimament exercint els seus drets fonamentals, permetran que es normalitzi, que es criminalitzi una manifestació? A veure, i el problema no el tenim només a Catalunya. Això, per molt que diguin que és un problema intern d'Espanya, Espanya té un gran problema amb aquesta... No hi haurà una política normal a l'estat espanyol fins que el nostre tema no solucioni. No vull dir només el tema de la presó, sinó, diguéssim, els greuges i les repressions que s'han fet a Catalunya, i aquest atac dels drets fonamentals interpel·la a la humanitat. Tant, vull dir, totes les persones tenen dret a un judici just i a que no es vulnerin els seus drets fonamentals. Vull dir que no té res a veure amb si estàs a favor o no de la independència, aquesta denúncia.
Doncs, Txell Bonet, moltíssimes gràcies per respondre a les preguntes del matí. Una abraçada.
A vosaltres, i disculpeu que estigui tan apassionada explicant tot això, però és que diguéssim que porto un any, diguéssim, documentant-me amb el tema i patint en pròpies carns, amb molt de gust, perquè ja et dic que és un orgull tot el que fa el meu home, i llavors hi ha coses com quan es parla de que serà un judici just i pensar que si és un judici que s'allarga mesos, ells, si estan tancats en una presó, se'ls aixeca a les 5 del matí, se'ls porta al calabós, van a declarar, se'ls guarda allà una altra vegada al calabós fins a les 11 de la nit, no poden parlar amb el seu advocat dins la presó. O sigui, tot el que seria el dret de defensa, estan en presó preventiva amb un judici llarg, queda totalment vulnerat només per aquest sol fet. O una causa que té 50.000 folis que estan penjats en un núvol i que molts d'ells encara no es poden descarregar i els advocats estan posant-se les mans al cap. Només a nivell informàtic ja té anomalies aquesta causa. Tu em pots parlar d'un judici just? Perdoneu el rotllo, però és que ho havia de dir.
Doncs
moltes gràcies.
Queda dit i t'emplacem a que vinguis un dia aquí als estudis i poder parlar amb més profunditat. Una abraçada.
Tant de bo sigui el Jordi qui vingui. Una abraçada.
Tant de
bo. Adéu, gràcies per tot. Adéu.